106. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Hi ha oients que, gràcies al servei de la ràdio que retransmet cada dia les pregàries monàstiques, han descobert en els monestirs recintes d'espiritualitat i de cultura. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Testimoni de fe en la malaltia. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana entrevistem Alejandra Díez, que amb una malaltia incurable va tenir una trobada amb Julián Carrón que va canviar-li la vida. El president de Comunió i Alliberament va fer entendre a l'Alejandra que la vida és en ella mateixa una crida a l'existència i si som vius és perquè tenim una missió per fer.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Conec, jo t'estimaré.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Núria Roura. La coach de vida saludable ens presenta el seu llibre Aprende a vivir, aprende a comer, on ens proposa els passos per recuperar el control en l'alimentació i ser més conscients dels motius que ens porten al desequilibri. Núria Roura avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Tenim avui el gust i l'honor de comptar amb una coaching, i aquesta vegada és una coaching catalana, no? Passa que moltes vegades, quasi tots els llibres, no sé per què, que m'han vingut del coaching, em venen de fora de Catalunya. I avui en tenim un de la nostra terra, concretament d'Osona. I portem avui a la Núria Roura, que ha escrit un llibret molt maco, molt ben fet, i, per tant, com cada setmana, pues, començarem a fer les preguntes de rigor, la nostra bateria de sempre. Què tal, Núria? Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Doncs vinga, comencem. Exposes la teva vulnerabilitat sense capes de protecció. Què ens vols dir amb això?
Vull dir que en tot el procés que vaig fer de transformació i de sanació vaig aprendre que moltes de les coses que ens passen, no només a mi, sinó a molta gent, és que ens desconnectem de qui realment som, ens anem ficant capes de protecció per por a patir, a que et tornin a fer mal, a que et tornin a abandonar, a no ser acceptat, el que pensaran de tu, i al final et converteixes en una persona desconnectada i infeliç, i jo ja no ho vull ser.
Deixar viure des de la por és fer-ho des de l'amor?
Sí, jo crec que tot el que ens passa ho podem viure o des de la por o des de l'amor.
Per què hi ha conflictes emocionals?
Uau, perquè a tots ens passen coses i no tenim eines per aprendre'ls a gestionar.
Ferides de la infància. Jo personalment en tinc alguna, encara.
Jo crec que ja no en tinc.
Quina sort. També estàs per les constel·lacions familiars.
Sí, em vaig fer en el seu moment i crec que és una eina que en algun moment et pot ajudar.
Transferir un dol a un fill es pot dir que és greu?
Crec que pot fer molt mal.
Com et pots trencar per dintre?
Perquè et poden passar coses que no les saps digerir, no les saps gestionar i acabes interiorment fragmentat i perdut.
Les creences ens les inculquen els nostres pares, no?
Pares, la societat, la parella, l'entorn, l'escola...
Jo, personalment, els rasgos dels meus pares, que a mi no m'agradaven, jo no els he adoptat. I la gent té tendència a fer-ho, sí o no?
Jo crec que els pots adoptar, però els pots tenir negats i projectar-los en els pares. Lo bonic és poder entendre que tu també els tens, acceptar-los, abraçar-los i estimar-te tal qual ets.
Jo no he rebutjat mai cap fill meu. Jo amb la meva filla l'he estimada sempre. Hem tingut les nostres diferències. Bueno, en tinc més, oi? Però vull dir... Per què ho dius, això? Ho parles a la Plana 25?
Bueno, també ficar la paraula rebutjat és una manera de dir-ho quan... No vull, és que no puc donar detalls d'això per respecte a la meva família, no? Però crec que en algun moment algú es pot sentir rebutjat per coses que li puguin passar a la família.
No sabia que el naixement fos un trauma.
Sí, l'acte fet de néixer, de separar-te de quan et sents dintre del cosmos, ja és una pròpia ferida.
Nen solitari, serà perquè no s'han preocupat mai d'ells?
Sí, o també perquè aquest nen també pot ser que vagi amb la seva personalitat, ser un nen més solitari.
Ferida d'abandonament, era quan els nens... Els posaven interns en els col·legis. Això passava quan jo era petit. A mi no, jo no hi vaig anar-hi mai per això.
Sí, però la ferida d'abandonament no es té perquè et deixin en un lloc internat. Es té per altres coses.
Llavors ens parles de la ferida d'humiliació. Això penso que és molt greu, no?
Sí, però la vida és dura, no? I les coses passen. I tancar els ulls a la realitat, crec que això ens fa mal.
El nen és sempre codependent, oi?
No, jo crec que no. Jo crec que hi ha una primera etapa de la teva vida en què, evidentment, necessites a la mare perquè ella et prové d'alimentació, però després el que es tracta és de poder fer que els fills aprenguin a ser autònoms.
El codependent s'oblida d'ell mateix?
Totalment.
Veig que tu has sigut confident de la teva mare, però quines coses t'explicava...
Sí, sí, sí. La meva mare tenia molta necessitat de parlar, d'explicar, i amb mi era la persona que se sentia amb confiança de fer-ho.
Por a l'abandonament. Això es deu donar poc, perquè jo aprecio que els nens estan sobreprotegits, almenys últimament, no ho sé jo ara.
Sí, però jo crec que una cosa no exclou l'altra. Un nen pot estar com sobreprotegit per una banda, però a la vegada el nen es pot sentir abandonat perquè potser el sobreprotegeixen de maneres que no és el que realment el nen necessita.
Va ser una juguesca per la llibertat, quan penso que la independència sempre ha sigut econòmica.
No sé si he acabat d'entendre bé la
pregunta. Sí, home, que tu dius... És que volem ser independents. Jo vull ser independent de casa meva, o no vull dependre dels meus pares, etc. Però si no tens una independència econòmica, a mi se'm fa molt difícil, això. Per això vull que m'ho expliquis.
Jo, però també crec que la independència econòmica la pots arribar a tenir si tu també tens una actitud independent amb altres coses, no? Perquè has de tenir una força, unes ganes, una empenta per buscar-te la vida i no dependre de que els pares et busquin la vida perquè tu puguis guanyar diners. Yeah. O sigui, una cosa implica l'altra. No crec que hi hagi ningú que aconsegueixi tenir una independència econòmica sense poder fer un treball d'independència també emocional.
Codependència en les relacions amb les relacions amoroses. Pesa molt, no, això?
Sí, però quantes n'hi han d'aquestes? Bé, bueno, almenys jo he pogut veure de... No només amb mi, que la podia tenir la codependència amb la meva mare, sinó després amb relacions de parelles, d'amigues i companys de feina.
El camí cap a la llibertat, quin és?
Ui, no hi ha un sol camí, però crec que primer passa per l'autoconeixement, per l'acceptació de qui ets, abraçar qui ets i, finalment, també deixar-te en pau.
La vida ens porta a mestres disfressats. Això m'ha cridat molt l'atenció.
Sí.
I què és això?
Bueno, crec que hi ha molts moments a la vida en què coneixem persones o ens passen coses que després en podem treure un aprenentatge i fer-nos evolucionar i avançar en el creixement personal.
L'autoestima és l'últim que es té que perdre?
Sí.
De totes maneres, jo et puc dir que en la meva infància els mestres ens havien arribat a tirar per terra, eh? Jo anava a un col·legi, et diríem, una mica alt.
Vols dir que no es tractaven bé físicament? I creus que això hi ajudava?
Home, penso que no, però bueno... Clar que s'aplicava al principi aquell de que la letra con sangre entra.
Sí, ma mare m'ho deia a mi.
Oi?
Així és en broma, eh? No dic que la meva mare fes aquestes coses amb mi, però sí que teníem aquesta broma entre ella i jo. No,
els nanos arribàvem calents a casa.
Sí.
L'autoestima té que veure amb la vergonya i la culpa?
Moltíssim.
Les comparacions són odioses i els judicis de valor molestos. Tu què tens que dir d'això?
Que crec que és de les coses que més vaig arrastrar durant anys, comparar-me i jutjar-me a mi mateixa, i alliberar-te de la culpa i del judici crec que és de les coses que més em van costar i que més contenta i agraïda estic d'haver-ho aconseguit.
A l'autocàstig, autocàstig en castellà, qui se l'infringeix? Perquè, noi, em costa veure-ho, eh?
M'agrada saber que has tingut una vida bé, no?, llibre del sentiment d'abandó i tot això, però quan les persones podem passar per èpoques en què ens autocastiguem o autolesionem, la veritat és que és bastant dur, i sempre és perquè darrere hi ha algun gran dolor emocional o espiritual.
Per què la compensació és una trampa?
Perquè la gent, per exemple, aplicat a l'alimentació, ho fa molt, no? Que van pensant, bueno, és igual, avui em menjo aquest paquet de galetes i demà ja compensaré, ja menjaré menys, però demà tornen a tenir gana, tornen a menjar el mateix, i així es passen un dia rere un altre, mesos i anys.
L'autocrítica no està de més, però ja es feia a l'antiga Grècia. Volguem dir que no, ningú ha inventat res, no? L'autocrítica sí que és convenient fer-la, no?
Bueno, jo crec que pots fer una autocrítica constructiva i pots fer una autocrítica destructiva, que aquí no t'aporta enlloc, perquè simplement ganes d'estar-te matxacant contínuament i pensar que tot ho hauries d'haver fet d'una altra manera, i això no porta enlloc.
Estimar-se amb un mateix deveria ensenyar-se des de la infància, no?
Sí, des de petits ens haurien d'ensenyar a estimar-nos en lloc de castigar-nos per no fer els deures tan ràpid com els companys, etc. No?
Por a viure, per què?
Por a viure perquè al final és una por a patir, a que et passin coses, a la llibertat, a brillar per tu mateix...
Els desajustos intel·lectuals afecten el nostre cervell?
Sí, jo crec que es refereix als desajustos intestinals, si afecten el nostre cervell i viceversa.
Intestinals, no? Intel·lectuals.
No recordo haver-ho escrit això en el llibre, però ja et dic, jo un cop he escrit el llibre, després no me'l torno a llegir, eh?
Sí, bueno, llavors posarem per alt. El camí cap a l'anorèxia, Déu Nostre Senyor ens en lliuri, no?
Sí, és difícil, per favor, no? Espero que ningú ho pateixi. No li desitjo anar a ningú.
No, però desgraciadament hi ha qui l'agafa. Quins són els desajustos de salut més corrents que tu hagis pogut comprovar?
Desajustos intestinals i desajustos hormonals, crec que és els que hi han més abundants, o almenys la gent que a mi em ve a buscar ajuda és el que més tenen.
I qui es fa tracons de menjar?
Moltíssima gent. Moltíssima gent. L'únic que la majoria de gent no ho explica, perquè tornem a estar amb l'autoestima, amb el sentiment de vergonya, d'acceptació, de por al que diran, al que pensaran, i la gent ho amaga.
Home, jo un dia puc menjar més bé, però si em faig un atracón, el més probable és que em trobi malament una setmana.
Clar, i això és el que li passa a molta gent.
Ah. La sanació comença per l'acceptació. Això és molt bonic. Explica'ns-ho.
És el que et deia, no?, que per poder realment sanar, primer has de conèixer qui ets, però quan has conegut qui ets, descobriràs coses de tu que t'agradaran més i altres que t'agradaran menys. I les has d'acceptar totes, has d'acceptar com ets, perquè diuen, moltes vegades és, accepta-te, no? Accepta't tal com ets. Ja, però és que no, si no saps ni qui ets, com t'acceptaràs? Per tant, un cop has indagat amb qui ets i t'acceptes, ja només l'únic que ve és el camí de l'alliberació.
La por mai ha sigut amiga de ningú, no?
No, la por l'únic que fa és frenar-te i limitar-te la vida.
La por a la llibertat es donava molt en els presos, quan havien complert molts anys. Es parla, diuen els psicòlegs i la gent que treballa amb personal reclús, que diu que al cap de 5 anys una persona està dintre, perd qualsevol relació amb l'exterior. I es parla que molts presos tenen por a l'exterior.
Clar, jo no vaig estar tants anys reclusa en l'hospital psiquiàtric per als trastorns d'alimentació, però el que més tens por és a la llibertat, amb què faràs quan tu estiguis a casa. Perquè mentre estàs intern, en aquest sentit, tot és més fàcil, perquè allà tot està com molt controlat. No hi ha por al què passarà, al descontrol, què voldrà la vida de mi, què m'espera.
Qui s'autodestrueix?
Persones que no estan bé emocionalment.
A l'autosabotatge, parla'ns d'això, no ho havia sentit mai.
No, doncs ho veig a diari amb la gent que fa programes online amb mi o que m'escriu, que m'expliquen, no?, que elles mateixes es fan autosabotatge en el seu procés de canvi d'hàbits, per exemple. Intenten, li fiquen molta intenció, fan 2 dies que mengen més saludable, etc. Arriba el cap de setmana i es comencen a autosabotejar en quan van, per exemple, a menjar fora, quan van amb amics. I moltes vegades no ni reconeixen que s'ho fan elles mateixes i diuen que el sabotatge ve de part de l'exterior, que els hi diuen, ah, però per un dia no passa res, menja't això, que no passa res, o van a menjar a qualsevol lloc sense ser capaces de dir-los-hi als seus companys o a la gent que va amb ella a dir, mira, doncs jo aquest lloc prefereixo no anar-hi a menjar perquè no hi ha res saludable per mi i a mi no em va bé. Però com que tenen por de ser les rares, de ser les diferents, que la gent les jutgi, pues es van autosabotejant.
Les addiccions no tenen per què ser totes dolentes, no? O totes són dolentes?
Totes són dolentes. No conec cap addicció que sigui bona.
Anar a les drogues, en la meva opinió, és de tontos. Què pots dir-ne tu d'això?
Jo crec que no és una elecció la persona que cau en les drogues.
Ah, no?
Per tant, no se li pot considerar de tonto.
Com podem dir que una persona està alliberada? Quan podem dir que una persona està alliberada?
Jo crec que això ho ha de dir la persona mateixa, que només ho pot saber un mateix, com se sent interiorment, per saber si se sent alliberat o no se sent alliberat. Al final sí que és veritat que es reflexa amb els seus actes, amb el seu estat anímic, amb el seu aspecte físic, però no hi ha ningú com un mateix, com per saber si se sent alliberat.
Atrevir-se al canvi li costa molta gent, no?
Molt. Jo sempre ho explico, no?, que la gent va ficant en una balança la por al canvi, el que guanyaran amb el canvi i mantenir-se tal qual estan. I fins que moltes vegades no toquen fondo perquè cauen en una depressió o els diagnostiquen alguna malaltia o el que sigui, no fan el canvi, perquè fa tanta mandra, fa tanta por i costa tant que la gent prefereix mantenir-se com està.
La gent no s'atreveix per por, inclús queda paralitzada.
És que, clar, perquè pots tenir tanta por que al final també comences a vegades a buscar informació per fer un canvi, t'atabales tant que et quedes paralitzat i dius, bueno, és igual, pues millor em quedo com estic i no ho faig res.
Es dona a algú no tenir por de res?
Jo crec que sí.
Tots volem viure i sortir dels problemes. La gent no té problemes perquè se'ls busca, sinó perquè li venen, no?
Sí, exacte. La gent no escull tenir problemes.
La transformació és igual a sincronicitat. La transformació és igual a sincronicitat?
Sí, jo crec que quan... que les coses no passen per una causa o efecte, sinó que tot és sincrònic. Jo potser realment vaig poder transformar-me perquè la vida estava sincronitzada com perquè aquell fos el meu moment, perquè jo ja ho havia intentat moltes vegades abans, fer un canvi, deixar enrere els trastorns d'alimentació, i no havia pogut ser. Per què en un moment sí que pot ser? Perquè tot hi ha una sincronia en què tot ho fa més favorable perquè jo pugui fer aquell canvi.
Veig que també creus en la carta astral, no? Vam tenir aquí un especialista d'això.
Ah, sí? Qui vol tenir?
El professor González Casanovas, que va fer un llibre sobre això.
Sí, la meva parella és astròleg, fa astrologia psicològica, i crec totalment.
El testament de la nostra salut, quin és?
El testament de la nostra salut és sentir-te ple, amb alegria, amb benestar, descansar bé, tenir pensaments positius, tenir relacions saludables, estar content, tenir un propòsit amb la feina.
Som el que mengem, ho he sentit moltes vegades. És veritat, això?
Sí, totalment.
I quins són els nostres elements primaris, aliments primaris?
Els aliments primaris són aquells que no ingerim per la boca, però que sí que ens aporten benestar i que ens fan sentir bé, que són l'espiritualitat, tenir una feina que ens agradi amb propòsit, practicar exercici físic, també.
Menjar sense culpa, què vols dir amb tot això?
Vol dir que puguis menjar-te el que et convingui en aquell moment sense estar pensant i sense sentir-te culpable perquè si has menjat més o menys calories, si has menjat més o menys quantitat, si has menjat alguna cosa que en principi no volies menjar però que aquell dia t'ha vingut de gust, estar lliure de la culpabilitat entorn del menjar.
Viure des de l'amor, això seria fantàstic, fabulós, no?
Totalment, aquesta és la meva filosofia de viure.
Desenvolupar l'autoestima, com ho podem fer?
Bueno, crec que hi ha moltes maneres, no? Que al final és fer un treball psicològic, és llegir, informar-te de com ho pots fer, començar a entendre't, acceptar-te, a mirar, saber qui ets, treure't el judici, no? Perquè moltes vegades no tenim autoestima perquè ens jutgem per com som i pensem, m'hauria de ser d'una altra manera, o això no està bé que sigui així, això hauria d'haver fet d'una altra manera, o seria més acceptada si fos més prima, o si fos més intel·ligent, o si fos més graciosa.
El despertar espiritual el tenim tots?
Jo crec que no. Jo crec que hi ha gent que passa per la vida sense fer un despertar espiritual i tot està bé, no passa res.
El desapego a la llibertat és perquè no la necessitem?
Jo crec que tothom, més que necessitar, a tothom li senta bé viure la vida des de la llibertat i des del desapego, des de poder connectar en cada moment el que realment vols i no deixar de fer coses per estar enganxat a algú o en algú, no? Imagina't que ara a mi m'oferissin una feina a l'altra punta del món i jo tingués una codependència emocional amb el meu marit i deixés de fer allò que a mi tant em ve de gust, que tanta il·lusió em fa, per aquesta codependència emocional. Crec que és millor poder tenir una relació, per exemple, amb la teva parella, de la llibertat, on tot es pugui parlar i es pugui dir, mira, m'ha sorgit aquesta oferta de feina. Sé que això implicarà uns canvis a la nostra parella. Com ho podem fer perquè tots dos puguem estar a gust i parlar les coses, no? Al final, quan dic viure des de l'amor, també és no imposar res a ningú, però tampoc tenir por de dir el que realment volem, perquè les coses, si es diuen ben dites, des de l'intentar buscar que a tothom li vagi bé, sempre hi ha enteniment i sempre es pot arribar a un acord quan estem parlant de persones del tu a tu, eh?
Deixar-me en pau. Jo, particularment, sempre ho faig, deixar-me a mi mateix en pau.
Ostres, doncs a mi m'ha costat molts i molts anys aprendre-ho, perquè, com et dic, jo vaig estar durant molts anys de la meva vida culpabilitzant-me per tot. És a dir, si perdia una goma de cabell, em martiritzava i em culpabilitzava tot el dia perquè havia perdut una goma de cabell. Si venia aquí a una entrevista i pensava que potser no havia respost aquella pregunta com realment ara hauria d'haver respost, també estava tot el dia donant-li voltes i sense cap fi constructiu, simplement matxacar-me per matxacar-me, no? I me'n recordo una vegada la meva psicòloga que em va dir, Núria, te n'adones de com vius, de com penses? Hi ha altres maneres de fer-ho, però jo pensava que no existia. I al final pues, vaig pensar, bueno, doncs potser tindrà raó i potser serà qüestió d'aprendre a deixar de culpabilitzar-te tot el dia i deixar-te en pau i fluir més i entendre que la vida pot ser molt més relaxada i que les coses passen com passen i ja està, no? Però, bueno, primer he hagut de fer això, aquest treball d'autoconeixement, de saber qui sóc, d'acceptar-me, d'abraçar-me amb tot, amb el millor i amb el que no tinc tan amable o tan bonic, i ja està. I a partir d'aquí, pues, ja deixar-me en pau i no buscar més, res més, no? Ja està, fins aquí he arribat.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre d'autoajuda molt ben escrit i que ens pot ajudar a solucionar els problemes de tipus personal. És molt bo. Es diu Aprende a vivir, aprende a comer, de Núria Roure. Sortirà la versió en català al gener.
Això espero.
Doncs fins aquí.
Ràdio Estel.